Vet aquí perquè, al final d'aquest combat, el sí d'aquesta ciutat que ha agafat un rostre infernal per sobre de totes les tortures que heu infligit als nostres, malgrat els nostres morts desfigurats i les nostres ciutats plenes d'orfes, puc dir-vos que, fins i tot ara, que som a punt de destruir-vos sense pietat, no us odiem. Fins i tot si demà haguéssim de morir, com han fet tants d'altres, no ho faríem. No podem assegurar que no tindrem por. Mirarem de ser raonables i prou. Però podem garantir que no us odiarem. Puc dir-vos que ens hem reconciliat amb l'única cosa al món que avui podria detestar i que volem destruir la vostra força sense mutilar-vos l'ànima. La nostra força rau a pensar, com vosaltres, sobre la profunditat del món, a no refusar res d'aquest drama que és el nostre, però alhora a haver salvat la idea de l'home al final d'aquest desastre de la intel·ligència i extreure'n el coratge infatigable de les renaixences. Albert Camus, Cartes a un amic alemany, juliol de 1944.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense...
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Benvinguts al racó del matís avui amb Xavier Antich. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Que no vens sol. Ho he anunciat abans, m'ha dit que no vindries sol.
No venim sol. Mai no venim sol.
Mai no
venim. Avui físicament venim acompanyats.
A veure, explica'm, de qui parlarem avui?
Avui parlarem d'algunes coses que es diuen fa unes quantes dècades, escrites entre l'estiu del 43 i l'estiu del 44, en plena Segona Guerra Mundial, unes cartes 4 que escriu Albert Camus i que titula Cartes a un amic alemany i que acaben de ser editades per Leonard Muntaner Editor a Palma de Mallorca i que ha traduït la Míriam Cano, que és qui ens acompanya avui.
Míriam Cano, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé.
Gràcies
bé,
per venir.
No, gràcies a vosaltres.
Que no són unes cartes qualsevols, aquestes. No. De dins de tota l'obra d'Albert Camus, no? Que la gent que ens està sentint, segur, l'estranger...
La pesta...
El mite de Sisi, etcètera, etcètera. Les cartes a un amic alemany segurament són una part una mica més desconeguda de la seva obra, no?
Molt desconeguda, de fet no estaven traduïdes mai al català, en la traducció castellà havien tingut molt poca circulació, i de fet són, podríem dir-ne, una obra menor en el context de l'obra de Camus, perquè a més són unes cartes escrites a un amic alemany de ficció.
És ficció.
És un, és un interlocutor, és un destinatari imaginat, diguem-ne, no? D'algú que està vivint en aquests anys tan durs del tram final, el més salvatge i el més bèstia de la Segona Guerra Mundial. I, per recordar-ho, justament en l'època en la que França acaba de ser, ja està instituït el règim de Vichy, acaba de ser ocupat la part que quedava lliure de la França lliure per l'exèrcit alemany i l'exèrcit alemany està assetjant Sant Petersburg. Per tant, just en els mesos de ple domini nazi des de França fins a Rússia i quan ha començat l'extermini programat dels jueus europeus. Just en aquest moment...
Ell escriu
unes cartes, aquest amic alemany, diguem-ne, i per tant a un alemany el que pot considerar com amic i el que li fa unes consideracions sobre la guerra, sobre la barbàrie, sobre la resistència, sobre el que fer...
Sobre la no violència.
I, evidentment, sobre la no violència.
I la Míriam, que a part d'haver traduït, és una persona que col·labora al Nació Digital, col·labora al 14, al Cultura Viva, Gent Normal, a Poeta, i és la responsable d'una secció que es diu La Tauleta de Nit, dels experts d'ICAT.cat, oi que sí?
Sí.
En Míriam.
Tot d'acord.
I escrius, a part de traduir, escrius poesia també, no?
Sí, he publicat dos llibres de poesia i un conte, que ara que ho penso, dins un volum amb l'Antònia Vicenç i en Martí Sales, que precisament parla dels brigadistes internacionals a la Batalla de l'Ebre, no? Que ahir em deien, ostres, que curiós, perquè al final les dues últimes coses publicades tenen a veure, en certa manera, no? Però jo penso, li deia abans en Xavier, no? Que penso que són unes cartes que mereixien ser traduïdes al català i bueno, jo tinc, bueno, és un honor i és una responsabilitat molt bèstia, també.
Sí, no? Traduir camí, no? Saps allò de... Ara m'hi poso, no? No és un ara m'hi poso.
No.
Sí, perquè a més és una proposta de la Míriam, cal dir-ho, eh? Que va proposar a Leonard Muntaner, a la Maria Muntaner, de publicar-les, no?
Sí, la història és bonica al final, de... també ho parlàvem, no?, l'altre dia, que és un llibre molt humà i que ha anat acompanyat també d'una història molt humana, perquè jo vaig tornar el 20 de setembre de la seu de l'Scoop i vaig anar a la lleixa de casa a buscar un llibre que em fes companyia i intuïtivament vaig agafar aquest en francès. A l'edició que jo vaig fer servir per traduir hi havia una esvàstica de pedra que lligaven les paraules com si fos un Gulliver i vaig dir, aquest llibre m'acompanyarà. I em va acompanyar durant tots aquells últims dies de 2017 i vaig pensar, ostres, això ho ha de llegir la gent. I vaig escriure a la Maria i la Maria va trigar 5 minuts a contestar-me i em va dir som-hi. I vam començar doncs, a mirar els drets i tot plegat i ja estan aquí i a mi em sembla enllà que sigui un honor i tot plegat traduir l'Albert Camus, em sembla que és un llibre que és molt adequat pels temps que corren, no? Ara en parlarem.
I per això l'hem triat i per això també li hem demanat a la Míriam que vingués i per això a la Míriam també li hem demanat que posés banda sonora en aquest racó de pensar i ha triat Leonard Cohen. When they poured across the border I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children. I una de les idees que recullen aquestes cartes a l'amic alemany d'Albert Camus és hi ha coses que tenen preu. És a dir, a qualsevol preu no, no? La violència no. I aquesta és una de les qüestions. Suposo que per això també la Míriam va dir aquest llibre. Aquest llibre ens ha d'acompanyar, no? I ara, avui que parlàvem precisament d'això, més necessària que mai aquesta reflexió, no?
Sí, segurament sí, perquè és escrit des d'un context de guerra brutal,
salvatge. I de violència absoluta.
I de violència devastadora, podríem dir-ne, a més ho diu, no? Ho explica. Ens anem cada nit reconeixent morts, passant llista de la gent que estan empresonant, etcètera, etcètera. I té el valor... al meu entendre, l'immens valor moral, que és una paraula que cal utilitzar molt en comptagotes, no? El valor moral, de justament en aquest context, negar-se a deixar-se arrossegar per la lògica de la violència i la lògica de la guerra. Jo crec que la gran lliçó que aporten aquestes quatre cartes és com algú, en un context com aquest, en una França i enmig d'una Europa devastada, és capaç de dir, un moment, el que en diu l'amarrada, no? Ens ha calgut fer una amarrada imprescindible, no? Una amarrada que ens ha costat més violència, més mort, més patiment, però ha estat imprescindible perquè aquesta amarrada ens ha obligat a retrobar, diu, les nostres raons. I, per tant, saber la gran pregunta, quin és el preu que no estem disposats a pagar?
La paraula moral és molt important en Albert Camus, perquè una de les coses que diu Camus és les rebel·lions, les revoltes, sempre i quan estiguin basades en principis morals sòlids, no, Míriam?
Sí, ell ho diu molt bé a les cartes, no? Que corre, ho diu d'una manera molt bonica, diu, és natural córrer el combat quan hom s'hi prepara des de sempre, però el que és més difícil és córrer el combat i, a més, lluitar per la felicitat, no? Fer-ho feliç. I, sobretot, a la segona carta explica molt bé per què els ha calgut fer aquesta amarrada, no? Ells, que no entenen la violència, han d'acompanyar-la de la raó que els és inherent i combatre amb el seny, no? Aquest seny i aquest combat que finalment, just abans, l'última carta és del juliol del 44, l'alliberament de París és a l'agost, per tant, va passar molt poc temps. I tota la pregunta que ell es fa és, realment, ens és donat a nosaltres matar homes? No? Tenim el dret de matar homes? Que em sembla una pregunta importantíssima. I tot el sentit de les seves cartes va per aquí, no? Vosaltres esteu matant homes i nosaltres no en volíem matar, però n'haurem de matar. Perquè, si no, ens passareu per sobre, no?
Els límits del que representa la violència en les lluites, on ens posem nosaltres, el nostre marc referencial, perquè aquests principis de la moral de cada lluita no siguin sobrepassats, no?
Jo crec que aquesta és el que ens continua interpel·lant ara, no? I a més, per la duresa del context en el que aquestes coses estan dites, perquè en uns altres contextos segurament seria més còmode o seria més fàcil, però és que estem parlant de la vida i la mort directament, no? I és en aquest context que s'inscriu el que tu, Mònica, llegies al començament, no? Quan ell diu, no, és que la nostra força rau en que hem après que no us odiem. És a dir, que la nostra batalla no es deixarà inscriure en el marc que ens voleu imposar. La violència, ho sabem, crida violència. La guerra crida la guerra. És difícil d'imaginar una resposta a la violència que no sigui violenta. La dificultat és aquesta. Com és difícil imaginar la possibilitat de plantar batalla en una guerra que no sigui amb la lògica de la guerra. Que a mi ens obliga a pensar que és possible enfrontar-se a la violència des d'una altra lògica que no sigui la de la violència i que és possible plantar batalla en la guerra des d'una lògica que no sigui la de la guerra, sinó que sigui la d'aquest respecte per, el que ell en diu, la idea de l'home, no? Mm-hmm. Que és com el refermar-se. Ens ha costat segles de modernitat i de batalla des de la Il·lustració per aconseguir que hi ha algunes coses que són sagrades, laicament sagrades, podríem dir-ne, i no estem disposats a pagar aquest preu.
I per això avui també ens ajuda a pensar, i per això li posem en distància, Piero Calamandrei, que va ser considerat un dels pares de la Constitució del 48 d'Itàlia, i deia, mireu que poc que ens demanen els nostres morts. Escolteu aquest text.
Crec que els nostres descendents sentiran més que nosaltres, d'aquí un segle, que de la nostra constituent va néixer realment una nova història. I s'imaginaran que, a la nostra assemblea, mentre es discutia la nova Constitució republicana, asseguts en aquests escons, no hi érem nosaltres, homes efímers els noms dels quals seran esborrats i oblidats, sinó tot un poble de morts, aquests morts que nosaltres coneixem un per un, caiguts en les nostres files, a les presons i en els patíbuls, en muntanyes i planes, des de Matteotti a Rosselli, des de Mendola a Gramsci, fins als nostres partisans. Ells van morir sense retòrica, sense grans frases, amb simplicitat, com si es tractés d'un treball quotidià a complir, el gran treball necessari per tornar a Itàlia la llibertat i la dignitat. A nosaltres ens correspon una tasca 100 vegades més suportable, la de traduir en lleis clares, estables i honestes el seu somni d'una societat més justa i més humana, el somni d'una solidaritat que uneixi tots els homes en aquesta obra d'eradicar el dolor. Bastant poc, en realitat, demanen els nostres morts. Piero Calamandrei.
Mentre caminava en la boira d'hivern.
I em deia el Xavier, quan agafes les cartes, aquestes quatre cartes d'Albert Camí, podríem estar llegint fragments i ens vindrien reflexions permanents, no?
Tota l'estona, no?
Tu t'havies trigat molt, Míriam.
No, saps què em va passar? És molt curiós, perquè mentre traduïa estava molt pendent del text, de les paraules, de buscar aquell matís també, no? En la traducció, i no m'emocionava. I quan les vaig començar a revisar, un dia de cop i volta vaig acabar plorant, jo sola, davant de l'ordinador, a l'hivern, aquest hivern passat, i vaig pensar, ostres, és molt fort, no? Perquè realment, quan t'hi endinses, sí que...
Et fas el càrrec,
exacte,
del context, no?
Et fas el càrrec,
no?
de tot el que implica, no? El que està dient ell. Diu coses molt bèsties, no? I explica coses molt bèsties.
Ens vàrem adonar que la nostra superioritat era tenir una direcció. Ara que això ja s'acaba, podem dir-vos què hem après. Que l'heroisme és ben poca cosa, la felicitat costa més.
La felicitat costa més, no? És posar pel davant una mica un horitzó que és això, que és fora de la lògica de la guerra, no? L'heroisme entra dintre de la lògica de la guerra, no? Anem-hi valents, anem-hi a matar tants com sigui possible, anem a destrossar l'adversari, no? Que és la lògica de la guerra.
Però alerta.
Com a mínim des de Clausewitz, no? Que és la guerra, voler destruir l'adversari, no? Mm. La sortida de la lògica de la guerra és aquesta aspiració del bo que hi ha d'humanitat en l'altre, podríem dir-ne, que és alguna cosa que en un context com aquest costa de pensar i que és segurament una de les grans lliçons que val la pena d'aplicar-nos directament, no? És a dir, aquest respecte en la humanitat de l'altre, més enllà de les diferències abismals que porten a confrontar-se fins i tot amb aquell que pretén eliminar-nos, no? Uh-huh.
I al final, Míriam Cano, també ell diu que l'únic arma que no deixarà, que no abaixarà, és els records de la felicitat que li dona l'espai, el paisatge, i això és el que li dona un arma per superar tot això.
Sí, jo penso que hi ha una idea molt humana, i també molt humanista, jo, al final... Jo crec que és un dels pocs humanistes...
Radicals,
no? D'aquesta idea d'Europa, no només com a construcció política, sinó també com a construcció estètica i com a construcció intel·lectual. I ell ho explica molt bé quan fa tot aquest recorregut per les grans obres, no? Pels grans monuments, i diu... Però és que, al final, jo parlo de les persones i parlo de... Però vull parlar de la Terra, no? Perquè la Terra és, al final, el que trepitgem, i la nostra, aquest combat que lliurem té la certesa de les victòries perquè té l'obstinació de les primaveres, no? És igual el que arrasseu perquè les flors seguiran sortint cada primavera.
Míriam Cano i Xavier Antic, moltíssimes gràcies.
I David Fernández està al darrere de totes aquestes coses que estem dient des del text que hem llegit fins a l'epíleg que acompanya el llibre.
Busqueu-lo que el trobareu. Vosaltres tindreu més sort que jo i per Sant Jordi. Cartes a un amic alemany, Leonard Montaner, editor. Avui el número de l'Enigmarius, a memòria d'Albert Camí, el número 60. Ell va morir el 1960, Albert Camí, en un accident de cotxe malaurat, doncs el número de l'Enigmarius serà aquest.